microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps a la UPV Ràdio, a la 102.5 de la FM, a València Capital i a qualsevol altra part del planeta Terra a través de Spotify, de iVoox, de YouTube, xarxes socials, @microcosmos047, ja sabeu, a Facebook, a Instagram, a X, ens podeu seguir ahí, veure actualitat notícies, també al portal web microcosmos047.com. Ahí teniu tota la informació, actualitat, ressenyes, festivals, és una cosa increïble. En fi, què tal, Borja? Benvingut.
Així estem. De qualsevol part del planeta Terra o a Jeff Bezos on li pille.
Exacte, efectivament. I d'Àlvaro, què tal? Benvingut.
Així estem aguantant les teves tonteries.
Molt bé. Bé, avui és un d'aquests programes en el que pretenem, a més de parlar de música, animar-vos a anar a escoltar, que això és molt important, no?
Eixir de casa un poquet.
Efectivament, en aquesta ocasió, un concert que tindrà lloc en Alacant, no, Borja?
Així és. Dins del cicle de concerts Passiones, corresponent a la temporada 2024, l'orquestra Ada Sinfònica interpretarà el proper dia 29 de febrer la Sinfonia de Luciano Berio, l'obra de la que vos parlem avui a Microcosmos.
El compositor d'avui és, per tant, Luciano Berio, un dels autors imprescindibles del segle XX. Nascut a Imperia, Itàlia, va començar a estudiar música amb son pare, que era organista, per a després ingressar al Conservatori de Milà.
Més tard va acudir als famosos cursos de Darmstadt, on es reuniren els compositors més representatius de l'avantguarda europea, com Boulez, Stockhausen o Ligeti. Berio va estar interessat per molts corrents que van des del serialisme fins a l'electrònica, però no podem explicar la seva estètica escrivint-lo a un únic moviment.
És un d'eixos compositors en els que la seva obra acull una gran quantitat d'elements, quasi inclassificable. Ens servirem de les següents paraules de Stoyanova que Julia Cruz cita al seu article d'investigació sobre Berio.
La música de Berio atraviesa los materiales y las técnicas, los estilos y los comportamientos con el empuje soberano de la inversión de la sensibilidad. La música de Berio se nutre de sí misma y de todo material susceptible de ser moldeado y absorbido en una fusión disparatada, aunque siempre coherente, no limitadas por las restricciones de unas condiciones socioculturales determinadas, no unidas por la fuerza uniformadora de razonamientos estéticos fijos. Sus búsquedas múltiples imaginan la música actual como clúster sonoro, textual y gestual, hecho de experiencias de diferentes naturalezas, como un amplio campo de relaciones a reexplorar.
Segurament, les obres que més es coneixen de Berio són les seues famoses seqüències, obres per a instrument sol en les que explora les possibilitats tímbriques, tècniques i expressives de cada un d'ells.
Hi ha un total de 14, totes elles absolutament virtuosístiques, ben difícils i que suposen tot un repte per a l'instrumentista. Algunes de les més conegudes són, precisament, la seqüència per a flauta. La seqüència també per a oboe. O, per exemple, la seqüència per a trompeta i ressonància de piano.
Berio va explorar el que alguns han denominat com a tècniques esteses de cada instrument, per tal d'ampliar el seu món sonor i expressiu, i ho va fer treballant colze amb importants intèrprets de l'època per aconseguir el millor resultat possible.
Moltes d'aquestes tècniques esteses, que són, en definitiva, diferents maneres que fan fer sonar l'instrument, són avui normals i recurrents en la música de nova creació. però, per suposat, Berio és molt més que les seqüències.
Sí, volia fer una puntualització sobre lo de la ressonància de, de piano, perquè quedarà clar. El trompetista sempre està apuntant amb la campana de l'instrument a la caixa de ressonància del piano. I el pianista simplement va marcant els acords sense fer sonar el piano perquè algunes cordes estiguen més, més ressonants que altres.
Que és molt interessant de veure, sobretot en directe.
Clar, no? Evidentment, en la gravació es perd ixe efecte, perquè algunes ressonàncies són amb pedal, algunes altres ressonàncies són sense pedal.
És interessant veure un instrument, no?, com una trompeta tocant, i un piano obert que fa ixa ressonància. No? Des del punt de vista visual és interessant, no?
Sí, evidentment.
I què més fa a banda de
seqüències? Quan va conèixer la mezzosoprano americana Kathy Berberian, qui seria la seva primera dona, es va interessar moltíssim en composar per a la veu. Berio tracta la veu com un instrument més, obrint una nova paleta de possibilitats que es veu reflectida en obres com la seqüència número 3 per a veu femenina.
Bé, podem escoltar que en Berio la veu no es limita a cantar. La veu riu, plora, crida o directament emet l'infinit univers de sons que permeten les consonants i etc, etc, etc.
La veu en la seva obra té una importància fonamental i si unim veu i electrònica no podem deixar de mencionar la seva obra. Tema omaggio a Joyce. Sí.
Luciano Berio va ser un dels pioners de la música electrònica europea. Un dels llocs on va desenvolupar aquesta activitat va ser l'Estudio di Fonologia, on va crear aquesta particular obra.
El que estan escoltant és una reinterpretació d'un poema pertanyent a la novel·la Ulisses, de James Joyce. La pròpia Kathy Berberian va pronunciar el poema i a partir d'eixa gravació els sons fonètics que es generen en la parla es deconstruïxen per entrar en diàleg amb l'electrònica, que és el que estem escoltant, no? De manera que allò purament sonor i allò semàntic es mesclen en un únic discurs. D'esta manera, les paraules són reinterpretades.
I parlant de reinterpretar i ressignificar, anem a parlar de l'obra que ens ocupa avui, no?
Sí, anem. Recordem que podreu escoltar esta obra, la que anem a abordar, no?, de la mà de l'orquestra Ada Simfònica, a l'Auditori d'Alacant, el proper dijous 29 de febrer. Parlem, efectivament, de la Sinfonia de Luciano Berio.
Berio va crear la sinfonia a través d'un encàrrec per part de la Filarmònica de Nova York en 1968 i la va dedicar al gran Leonard Bernstein, que sempre va mostrar compromís en programar també música de nova creació.
Bernstein, que m'estic donant compte que apareix molt als nostres programes, ja és un personatge també recurrent. no com Stravinsky, que era de les primeres temporades també era el personatge.
No, però parlem
prou, èpoques. Són èpoques, efectivament. Podem considerar que la seva sinfonia, la sinfonia de Luciano Berio, no només és una de les obres fonamentals del compositor, sinó de tot el segle XX, i anem a intentar explicar per què. En este cas, el títol sinfonia no s'ha d'entendre en el sentit clàssic del terme, no? Això d'una sinfonia en quatre moviments, no? Sinó més bé, literalment, sinfonia vol dir sonar junts. I això ens porta al concepte d'intertextualitat. A Microcosmos ja hem dedicat programes a la intertextualitat en música, però per als despistats vos fem memòria.
La intertextualitat en música i en l'art en general consisteix en fer referència dins d'una obra a altres textos o obres. Dins de l'àmbit musical, permet una experiència molt curiosa, la de reescoltar músiques en un nou context, de manera que les escoltem de manera diferent. I això és el que Berio aconsegueix en la seva obra d'una manera magistral.
Primer de tot, cal tenir en compte que per a interpretar la sinfonia de Berio es necessita una gran plantilla. Vents a quatre, saxos, arpa, piano, orgue i clavicèmbal, percussió i cordes.
I 8 cantants. Que això
8
que...
cantants?
8, sí. 8.
8 cantants. Quin paper van a fer aquests cantants?
Ja entren a molt de protagonisme al primer moviment. S'utilitza el text Le Coup et le Cui de l'antropòleg francès Claude Lévi-Strauss, com el dels texans.
Sí, efectivament, el mateix. El
és el primer cas d'intertextualitat de la sinfonia.
En esta música tan intensa, Berio ha pres fragments del text que versen sobre l'aigua, no? L'orquestració i el tractament vocal giren entorn a la idea d'un acord vibrant que evoca les onades del mar.
Podeu fixar-vos també en particular tractament vocal que planteja Berio, que combina síl·labes entonades, paraules parlades, així com vocals ondulants que es mesclen amb les sonoritats instrumentals de l'orquestra. Orquestra i cantants són així un únic organisme.
El segon moviment parteix d'una obra creada pel mateix Berio i porta el títol de O King.
Per descomptat, està dedicada a Martin Luther King. Dèiem abans que a Berio li agradava reduir les paraules a la seva sonoritat fonètica, jugar amb la percepció de l'oient. Les síl·labes de la frase «Oh, Martin Luther King» van presentant-se soltes i desvinculades a través d'una sèrie de notes, mentre l'orquestra actua com una caixa de ressonància.
És el mateix que havíem parlat en la seqüència de trompeta i ressonància de piano, no? És la mateixa tècnica, per dir-ho d'alguna manera. Podeu fixar-se com aquestes síl·labes emeses pels cantants són marcades ocasionalment també per instruments de l'orquestra, alguns dels quals queden sonant com si un piano accionàrem el pedal dret per a que s'acumuli el so.
és un clar exemple d'una figura molt recurrent, l'atac-ressonància. Al final del moviment, la frase plantejada sona completa, cobrant, per tant, el seu significat semàntic.
Després d'este homenatge a la figura de Luther King, comença el tercer moviment, que és el moment de l'obra més recarregat d'intertextualitat.
A Siberio posa en pràctica la tècnica del collage. En l'art plàstic consisteix en retallar diferents imatges i pegar-les sobre un únic llenç. Podeu imaginar que en música, en lloc de retallar imatges, el que fa és retallar fragments musicals d'altres obres a mode de cites i posar-les en comú en un nou context.
El tercer moviment de la sinfonia està replet de cites musicals i textuals. El geni de Berio es fa evident en la manera en la que combina totes aquestes cites. Anem a mencionar algunes d'elles.
Berio, per exemple, selecciona una sèrie de compositors que recorren un gran espai temporal, des de Bach fins a Boulez, incloent Beethoven, Debussy, Mahler, Stravinsky, ell mateix, perquè també se cita a ell mateix, no?
Comença utilitzant l'esquerzo de la segona sinfonia de Gustav Mahler, com una espècie de cantus firmus, és a dir, com a base sobre la que anar disposant la resta del collage.
Però, anem a veure, ¿esta es la sinfonia de Berio?
No, home, no. És la de Mahler.
Esta es la de Mahler, que és la segona, no?
Efectivament.
L'esquerzo este que estàvem dient del cantus firmus.
De la segona sinfonia. Hem escoltat l'obra original. Fixeu-vos ara com canvia i l'escolta quan Berio la integra en la seva sinfonia.
Bé, així ja ha començat la bogeria del collage, amb converses i diferents gestos sobre l'esquerzo de Mahler, que queda desdibuixat com un record llunyà que apareix i desapareix. Avança així una música dinàmica amb una gran quantitat d'estímuls per a l'oient.
El propi Berio descriu l'ús d'esta cita de la següent manera. Si em demanaren descriure la presència de l'esquerzo de Mahler en la sinfonia, la imatge que em ve al cap és la d'un riu passant per un paisatge en constant canvi, a vegades submergint-se i a vegades emergent, sempre en llocs distints. Bé, des de Microcosmos considerem que no es pot explicar millor, no? És una gran descripció d'eixa sinfonia de Mahler.
Respecte a les cites textuals que van apareixent, veuen concretament de cinc fonts. La novel·la L'innombrable de Samuel Beckett, la novel·la Ulisses de James Joyce, que ja havien comentat,
sí.
Diàlegs mantinguts pel propi Berio amb familiars i amics, frases corrents i, finalment, frases escrites en les parets de la Sorbona pels estudiants durant el mes de maig del 68.
Ah, i el maig del 68, que també ha donat per a molt. Com es pot apreciar, són cites de procedències molt distintes. En concret, la dels estudiants de París aporta a la sinfonia una dimensió històrica determinada. I és que Berio va ser testimoni d'aquestes revoltes del 68, allà a París. Cal tindre en compte que este any és especialment significatiu quant a moviments socials, també en Estats Units, on Berio residia.
En el cas de les novel·les, tampoc es tracta d'una decisió aleatòria. Allò que uneix les figures de Beckett i Joyce és la seva concepció de l'home com a centre de l'art, un tret compartit també amb Mahler o el propi Beethoven. També citats.
Sí, com sempre, no se comparem amb ningú, no? Sempre ahí els millors. Bé, i ja per anar acabant, anem a mencionar a continuació algunes de les cites musicals que apareixen en este tercer moviment de la sinfonia, a banda de la de l'Scherzo de la segona sinfonia de Mahler, que l'acabem de comentar, abans d'escoltar-lo de forma continuada, no?
Un dels molts casos és el suggerent solo de flauta que trobem en l'obra Daphne et Chloe, de Maurice Ravel.
També podem destacar referències a la consagració de Stravinsky, concretament en la seva Dansa de la Terra. Podeu fixar-vos sobretot en les notes repetides en trompetes que Berio retallarà per al seu collage.
I dins d'este collage també s'introduix la melodia corresponent a la idea fixa que apareix a la Sinfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz.
I podríem seguir.
Podríem seguir, la veritat.
En definitiva, tot este esdevenir de cites musicals i textuals converteix la Sinfonia de Luciano Berio en una experiència d'escolta única i estimulant, amb moltes capes de significat.
Anem a escoltar, per acabar, un fragment d'eixe tercer moviment i vos reptem a que obriu molt bé les orelles per identificar totes aquestes cites que hem mencionat, no? Stravinsky, el Daphne et Chloe de Ravel.
Ara deuríem dir easter egg, que és com es diu de manera moderna.
Exacte. I també la cita d'Héctor Berlioz. Segur que encara podeu trobar moltíssimes més.
Say hi.
counting the seconds while nothing has happened but the obsession with all.
Who is the Queen Mountain?
Well, no. I say it now.
Bé, este és aquest moviment fantàstic de la sinfonia, no? El tercer moviment de la sinfonia de Luciano Berio.
Sí, volia comentar als nostres
seguidors però per descomptat
que de la mateixa manera que està construïda sobre la intertextualitat aquesta obra, n'hi ha també una obra de Bernd Alois Zimmermann que es diu La música per als sopars del rei Ubu.
Vaya por Dios.
I són tot cites orquestrals. Vull dir, comença en una deconstrucció de quadres d'una exposició, però tot, vull dir, el 100% del material és de préstec, però és molt interessant. Una obra per a orquestra.
Que guai. El que és treballar poc.
Sí.
Ja m'ho fan altres compositors.
I trobar totes les cites et dona crèdits.
Que... Sí, efectivament.
Exactament, correcte. és com quan veus Kill Bill.
té premi. En fi, és fantàstica, esta sinfonia on escoltem a Mahler, a Stravinsky, a Ravel, a Berlioz. Clar, és que no agarra referències de qualsevol. Agarran referències d'estos quatre compositors, jo també sé.
No, bueno, tu
bueno,
també saps. Això no va dir que tu agafes aquestes referències, però et pot quedar un desastre.
Un xurro.
I la veritat que Berio té molta gràcia per a escollir-les i per a modificar-les.
Sí, és molt interessant veure aquest treball. No?
Sí, m'agrada que on altres dirien tècnica, a València diguem gràcia.
Sí, és veritat, té molta gràcia per a fer-ho. Té molta gràcia. Bé, deixarem fins ací l'espoiler del que ocorrerà, com hem dit, el proper 29 de febrer a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, de la mà de la seva orquestra, l'orquestra Ada Simfònica, no? Efectivament.
És una orquestra que, com sabem, està en un moment de forma prou envidiable.
Sí, la veritat és que sona molt bé, aquesta orquestra. Des de Microcosmos recomanem moltíssim que no perdeu l'oportunitat d'escoltar una obra tan icònica com la Sinfonia de Luciano Berio, que ni molt menys es pot escoltar tots els anys.
I menys un 29 de febrer.
I menys un 29 de febrer. Això sí que és un esdeveniment únic, que només ocorre cada 4 anys. Podríem fer un...
Que cada 29 de febrer es tocarà la Sinfonia de Berio.
Exacte. Com els anys Jacobeo, però els anys de Berio el 29 de febrer. Seria interessant. En fi, és una proposta que tenim ahí i ara treballarem. Moltes gràcies, Borja, per estar ací.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Álvaro, per estar al programa.
Tot un plaer.
A Saritorio per aguantar totes aquestes tonteries amb un somriure i per ser la productora del programa, i a vosaltres per escoltar-nos, per seguir-nos, per ser la llum que ens il·lumina,
el voler-nos.
Far, efectivament, el far que ens guia en el camí, aquesta estrella que marca la senda a seguir.
Vale, sí.
Gràcies per acompanyar-nos, seguiu-nos a xarxes socials, a Instagram, a X, a Facebook, també a radio.upv.es teniu els programes, a Spotify, a iVoox i a YouTube. I com no, a la nostra pàgina web microcosmos047.com, on teniu el portal de ressenyes, crítiques, actualitat, notícies, cròniques, tot. Gràcies i bona música. Adeu.
Microcosmos.